Ràdio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Sant Sadurní acollirà el 7 de juny la primera edició del festival Solus, un festival creat i dirigit pel sadurninenc Francesc Cuéllar amb la col·laboració dels ajuntaments de Sant Sadurní, Vilafranca i Olesa de Bonesvalls. D'aquesta novetat i de l'actualitat cultural sadurninenca en parlarem amb la regidora de Cultura de la capital del Cava, que ens espera a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Marta Castellví, molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé.
Avui, com deia ara la Sílvia a la introducció, presentem aquest festival Solus, però abans d'endinsar-nos en aquesta novetat cultural, deixa'm que et pregunti per l'última cita cultural que hem tingut aquí a Sant Sadurní. Diumenge passat, Diada de la Puntaire, 38a edició, més de 600 puntaires amb la cultura catalana, amb aquesta tradició. Com va anar la cita?
Doncs molt bé. La veritat que per nosaltres, com a municipi, ha estat tot un orgull poder acollir aquesta trobada, que és a nivell de país, que es fa cada any i cada any a un municipi diferent. I feia ja 4 anys que les nostres puntaires, l'Associació de Puntaires de Sant Sadurní, anava al darrere d'aquesta candidatura, no? De poder acollir a Sant Sadurní aquesta trobada i finalment ho hem aconseguit i vaja, crec que va ser una jornada realment molt, molt, molt festiva, no? Molt, molt cultural, va servir per posar en valor, per reivindicar les puntes de coixí. Jo en el meu discurs que vaig fer de presentació ho vaig dir, al final és important fer aquestes trobades, no? I com a municipis posar-nos-hi al capdavant, perquè una part del nostre patrimoni com a país i com a poble està a les mans de totes aquestes dones que dominen aquest ofici, no? I aquest art, i és molt important preservar-ho. És difícil també que noves generacions s'hi vagin sumant, però crec que amb aquestes iniciatives es fa bona feina i el més important és ocupar el carrer, que les puntaires ocupin el carrer i com deies, van ser unes 600 i crec que la plaça del Pont Romà feia molt de goig i sobretot això va servir per reivindicar aquestes labors, aquest ofici i en aquest sentit doncs, molt, molt contents i molt agraïts també de tot el suport de la nostra Associació de Puntaires i també de l'Associació Catalana de Puntaires que està al capdavant de la iniciativa.
Marta, això va ser diumenge, però 2 dies abans, divendres, s'inaugurava l'exposició que justament celebra els 20 anys de les puntaires de Sant Sadurní, una exposició que, per cert, es pot visitar al Casal d'Entitats fins al 6 de juny i que dona bona mostra d'aquest art.
Sí, és una exposició que combina peces de les puntaires de Sant Sadurní i d'altres que es van exposar també a la trobada que van fer a Montserrat amb motiu del mil·lenari i crec que és una bona mostra per entendre tot el que es pot fer amb aquestes tècniques diferents de les puntes de coixí, perquè hi ha obres que són sorprenents, no? Perquè a vegades pensem en les puntes i pensem més en les tovalloles, no? Aquestes coses així més domèstiques i realment hi ha peces que són obres d'art pel talent que hi ha al darrere, pel temps, per la dedicació i hi ha paisatges, hi ha vestits, hi ha realment peces molt, molt interessants i com deia crec que és una bona mostra per entendre tot el que es pot fer i que realment doncs, és un ofici, no? Un art, una artesania que s'ha de posar en valor i que moltes vegades potser no som conscients, no? De tota aquesta feina que hi ha darrere, d'aquesta tradició tan nostra que tenen les puntaires amb la seva feina i aquesta exposició també vol ser una mica reivindicar aquest art.
Com comentes, aquesta aposta per la tradició, per aquest art, per mantenir viva la cultura catalana, perquè malauradament hi ha una mica, Marta, la sensació que quan aquesta generació de puntaires desaparegui, què passarà, no? Perquè aquestes trobades, aquestes diades de les puntaires, malauradament, amb el pas dels anys, han anat minvant. Van començar amb 3.000, ara anem per 600, clar. Dóna la sensació, no?, que anem perdent una part important de la nostra tradició.
Sí, i també de la nostra identitat. És ben cert, elles són molt, molt conscients de que són dones doncs, més grans, costa molt que les generacions més joves s'hi sumin. També és veritat que en el món en el qual vivim cada vegada costa més que la gent es comprometi, que la gent es vinculi, no? Això es comprometi amb una feina que necessita tant de temps i tanta dedicació, no? Tanta persistència, perquè és una feina doncs, entretinguda, que necessita temps, que necessita atenció, i ara mateix que tots anem sempre tan ràpid, amb presses i corrent, costa molt trobar aquest interès, no? O aquest vincle amb la gent amb aquestes tradicions. Aquí tenim un repte com a país, jo crec, i això n'és un exemple que es pot extrapolar a diferents àmbits i nivells, però és un repte de com ens ho farem per seguir mantenint tot això, perquè al final també representa valors que crec que són positius, no? A nivell de social i de comunitat, que són coses que s'han de mantenir per entendre qui som, entendre d'on venim, i aquí, com dic, tindrem un repte, i per això és important que aquestes trobades es vagin fent, però tampoc que no siguin simbòliques ni siguin anecdòtiques, no? Al final també a la trobada hi havia diferents parades que venien doncs, el material necessari, també serveix per veure de prop què és, que elles t'ho puguin explicar. Elles sempre diuen que no és tan difícil, que ho sembla molt, eh?
Sí.
I jo no m'ho crec que realment sigui tan senzill, però elles diuen és com tot, és posar-s'hi, és aprendre-hi, i que en podem aprendre molt de totes aquestes dones, i aquí Sant Sadurní crec que tenim una bona mostra i una bona representació de tot això, que tenim dones que fan unes obres preciosíssimes, de veritat, i per això també l'exposició. Animem a tothom que passi pel casal a veure-la, perquè val la pena.
Fins al 6 de juny, al Casal d'Entitats, aquesta exposició de l'Associació de Puntaires de Sant Sadurní. Marta, anem amb els Solus. Es presentava la setmana passada al Teatre Condal de Barcelona aquesta novetat, aquest festival nou. Deixa'm que per començar, si et sembla, posem un fragment del que explicava el sadurninenc Francesc Cuéllar, el creador i director d'aquest festival.
El festival Solus neix, jo soc de Sant Sadurní d'Anoia, de l'Alt Penedès, i neix una mica amb la voluntat de fer coses allà, ja fa anys que ho fem, i sobretot amb la Marta anem activant diversos actes culturals a Sant Sadurní, i ens venia de gust doncs, poder ampliar una mica tot això. Vam buscar diferents col·laboradors al Penedès i van sorgir Vilafranca del Penedès, Olesa i Sant Sadurní. Aquest festival es diu Festival Solus, que el nom ja una mica porta a entendre què és, però conceptualment és la idea que és un festival d'unipersonals. Això vol dir que totes les disciplines hi tenen cabuda, monòlegs dramàtics, pensament, circ, dansa, performance, instal·lacions, etc. Sempre i quan siguin executades per una sola persona. I tenim la sensació que això concreta i alhora dimensiona una mica el concepte de festival, perquè ens permet com que qualsevol gènere hi entri. És com que volem celebrar unes jornades de cultura sense que hi hagi una temàtica encotilladora, i tinc la sensació que això proporciona una certa llibertat artística, sobretot a les participants.
Marta, això és el que explicava a l'inici de tot al Francesc. Què podem afegir?
Ostres, mira que ho ha explicat molt bé. Nosaltres ens sumem a aquest projecte, a aquesta proposta del Francesc, sobretot per ampliar l'oferta, no? o la vida cultural a Sant Sadurní. Ell ho ha explicat, no? Que és una proposta d'unipersonals, això. Clar, t'obre un ventall de possibilitats molt, molt gran, tant a nivell de programació com a nivell logístic. Aquí, Sant Sadurní, això passarà el 7 de juny al Pati de la Fassina. Durant tota aquesta jornada hi haurà diferents propostes, crec que totes molt interessants, que van des de el teatre, hi haurà música electrònica, hi haurà pensament, hi haurà lectures dramatitzades. I crec també que el fet de que sigui una proposta que es programa en un espai així també té com un missatge molt, molt potent, no? De que la cultura en directe, la cultura de proximitat i la cultura més singular, doncs, ocupa el carrer amb una jornada que també serà gratuïta, que això també ho vull destacar, i com vaig dir aquell dia també, és una jornada on tothom hi té cabuda, on tothom serà benvingut a gaudir, no?, d'aquests espectacles, però no només. Vull dir, també es vol anar un pas més enllà i serà un espai de reflexió, no?, també de compartir aquesta manera d'entendre la cultura, que és com l'entenem nosaltres, com una eina per millorar aquesta societat que tenim, que és entreteniment, però no només, i que aquí doncs hi volíem ser amb aquesta proposta que feia el Francesc, i crec que ell ho ha explicat molt bé. El dia 7 passarà a Sant Sadurní, el 8 a Vilafranca, no, el 8 a Olesa i a Vilafranca al setembre, perdó.
Marta, el Francesc parlava també de dues coses importants i ara tu també en feies menció. Descentralitzar la cultura i afavorir-ne l'accessibilitat. Anem a escoltar-lo.
A nivell ideològic ens ha vingut de gust fer-ho així perquè, per una banda, bueno, no, el lema d'últimament, però descentralitzar la cultura, em semblava important que passessin coses a l'Alt Penedès, que ja han passat moltes gràcies a aquestes persones, però un festival amb aquesta idiosincràsia, que sigui un festival expandit i que passi a diferents municipis i que tingui aquesta sensació de col·lectivitat, no?, de comarca, doncs, bueno, això. Per tant, jo crec que és interessant la idea de centralitzar la cultura, però amb propostes de qualitat. D'altra banda, també crec que té un valor social en el sentit que estem intentant democratitzar aquest festival. És gratuït per la gent, passa en places de cada un dels municipis. Per tant, hi ha algú d'afavorir l'accessibilitat no només econòmica, sinó també arquitectònica. I això, no? La idea de definir-nos com a col·lectiu, no només per la gent que ens dediquem a la cultura i que consumim cultura, sinó que estigui obert al poble i que tinguin un accés fàcil. Això.
Parlem molt i molt sovint, Marta, de descentralitzar la cultura, no? De no haver d'anar a Barcelona a consumir cultura en totes les seves vessants. I aquest festival, no?, serà bona mostra d'això, de que a casa també hi pot haver aquesta aposta de qualitat.
Totalment. També és una reivindicació de que a vegades sembla que les coses bones només estan als grans teatres de les capitals, i evidentment que allà hi ha coses bones, però aquí també en tenim moltes, també podem programar coses molt interessants. També els municipis que, malauradament, a dia d'avui no tenim teatre municipal com és el nostre, nosaltres sempre tenim una mica aquesta assignatura pendent amb les arts escèniques, amb el teatre, amb la dansa, i això també és una oportunitat. Aquestes propostes que van més enllà d'aquests espais convencionals i que busquen programar doncs això, no?, una plaça, en aquest cas el pati de la Fassina, això obre un ventall de possibilitats, de propostes diferents que potser en altres programacions que fem doncs no ens encaixa tant, ens costa molt més programar. Això també ens permet, com deia, ampliar aquesta oferta i, per tant, també ampliar aquesta participació de la gent de Sant Sadurní i qui vingui de fora a formar part d'aquesta vida cultural del municipi.
I aquesta aposta també important posar-ho sobre la taula per l'accessibilitat de tothom a la cultura, que tothom pugui gaudir, que no sigui de vegades, no? Anar al teatre és car, bueno, parlem-ne. Aquí serà gratuïta aquesta experiència, aquest festival Solus, i per tant tothom s'hi podrà apropar, i això també és d'agrair.
Totalment. Ara m'agrada molt aquesta reflexió que has fet d'anar al teatre és car, parlem-ne. És tot un tema, el tema de l'accés a la cultura, del pagar, el no pagar. Aquesta proposta és gratuïta precisament per això. Al final també és el primer any, és una proposta nova. El que es vol és que la gent s'ho senti seu, que no hi hagi barreres, no? Com deia el Francesc, a formar part de tot això. I al final també una mica, si se'm permet dir així, que no hi hagi excuses, no? De, no, és que em queda lluny. O estem parlant d'una programació molt, molt top, molt programació professional, molt bona, amb artistes de renom i d'altres que no són de renom però que igualment tenen propostes superinteressants, com deia, al centre del poble, un dissabte del mes de juny. Ja està pensat també que sigui abans de barris, que no coincideixi amb cap data així més assenyalada, i que també hi ha participació d'artistes i d'entitats locals, que en aquest cas són els tabalots, que també s'integren amb aquesta programació, amb la seva trobada, amb la tabalada que fan, que conviden diferents colles, i això també s'ha integrat dins de la programació. I crec que és tota una jornada que, evidentment, doncs no cal conèixer-ho tot i estar allà tot el dia, tot i que també es pot fer, però que tothom, jo crec, que pot trobar una opció al seu gust i una opció interessant.
Després desgranarem una mica més aquesta programació pel dia 7, però posem l'últim tall del Francesc, justament el de les dates, per treure l'agenda i per apuntar no només aquesta data del 7 de juny a Sant Sadurní, sinó també del Dia d'Olesa, que serà l'endemà, i del 27 de setembre a Vilafranca.
A nivell de dates, això és, la idea és que sigui un festival d'estiu, expandit en tot l'estiu, i que de moment hi ha aquests tres kamikazes que s'ha llançat en aquesta primera edició una mica a cegues i amb la voluntat de construir. Imagino que si van passant els anys i funciona anirem trobant més aliances i s'anirà expandint més a l'Alt Penedès i per tant hi haurà alguna mica més regular tot l'estiu. Ara de moment les dates són dissabte 7 de juny, comencem a Sant Sadurní d'Anoia, diumenge 8 de juny a Olesa de Bonesvalls i el dissabte 27 de setembre a Vilafranca del Penedès.
Marta, apugem el taló del Festival del Solus. S'inaugura aquí, s'obre una mica la veda, aquí a Sant Sadurní. Tenint en compte que el Francesc és de Sant Sadurní, doncs també fa certa il·lusió.
Doncs sí, la veritat és que sí. Jo sempre ho dic, que aquí a Sant Sadurní tenim la sort de comptar amb diferents artistes locals i la veritat que molts d'ells, la gran majoria, sempre acaben retornant, no?, una mica el resultat de la seva feina al municipi i una mica aquest és l'exemple, no? Amb el Francesc hem col·laborat altres vegades, però sí que aquesta és la primera vegada que fem tota una jornada amb ell al capdavant, no?, com a director, i al final hem cregut, doncs, que té tot el sentit del món, no?, sumar-nos a una iniciativa que està liderada per algú que coneix i que estima el municipi. O sigui, al final és un professional del sector, la proposta tant a nivell logístic com artístic era totalment assumible i molt interessant i per això hem volgut sumar-nos a aquesta primera edició que jo confio, de fet estic bastant convençuda que pot funcionar molt bé i que la gent ho pot rebre, doncs, amb interès i ganes de participar i formar-ne part.
Això serà, Marta, la setmana que ve, com dèiem, 7 de juny. Et sembla si acabem una mica de desgranar aquesta cita que, com dèiem, arrenca el pati de la Fassina de Can Guineu, 4 de la tarda, a partir de les 4 de la tarda, per allà començaran a passar cares conegudes i cares no tan conegudes. Veurem una miqueta de tot i amb múltiples disciplines, que és el que explicava una miqueta el Francesc, i també és el que fa créixer també a aquest festival, perquè no trobarem no només una disciplina, sinó que veurem una mica de tot i també s'adapta, no?, als gustos de la gent, que també està bé.
Sí, també és la gràcia poder conèixer coses diferents. També el Francesc va explicar que en cada municipi hi ha una proposta que és una carta blanca que ni ell mateix sap què passarà a l'escenari i en el nostre cas és l'espectacle del Pol, que si no m'equivoco és el primer.
A les 4,
i
sí.
I sabem que recitarà poesia, però no sabem ni com ho farà, ni quina, ni en quin format. També hi haurà el Daniel Anglès, que ell s'ocuparà d'aquesta part de pensament i reflexionarà sobre aquest binomi que és la cultura i l'èxit. Crec que pot ser molt, molt interessant. Aquí també hi haurà una part de micro obert, perquè la gent, doncs, pugui participar, no?, activament de l'acte. Hi haurà les lectures dramatitzades de Súcia, que això serà a càrrec de la Diana Gómez, més coneguda com la Valèria. jo no he vist la sèrie, però tothom li diu la Valèria.
Exacte, l'actriu que encarna a Valèria a Netflix. Sí.
Crec que després hi haurà la Tanit, ara t'ho estic dient.
Abans.
Abans. És que t'ho estic dient de memòria. la Tanit, que ella portarà més la part de música, interpretarà algunes cançons del disc que ha tret. I què em deixo? Abans del DJ, els tabalots, no? Que els tabalots faran la trobada i sí que aquí hi ha un petit canvi, que és que el DJ no serà el pati de la Fassina, sinó que serà a la plaça de l'Ajuntament, que és on acabaran els tabalots, i aquí també doncs, volem sumar una mica els dos públics, no? I fer una cosa més conjunta. Mm-hmm. És una proposta singular, però insisteixo, crec que pot funcionar molt bé.
Sí, com sigui, la setmana vinent sortirem de dubtes i viurem aquest festival Solos aquí a Sant Sadurní amb aquesta primera parada, com dèiem. Això serà dissabte, el dia 7, a l'endemà a Olesa de Bonesvalls i ja al setembre a Vilafranca. Abans de tancar l'entrevista, Marta, arrenquem ja com aquell qui diu el mes de juny. El mes de juny, tradicionalment, aquí a Sant Sadurní sempre és superpotent, amb moltíssimes cites. Entre les properes cites, entre les més destacades i de les que parlarem en les properes setmanes més abastament, les festes de barris, que són les més tradicionals de Sant Sadurní, i Sant Jordi, entre d'altres. Però aquestes dues són les potents.
Sí, barris i Sant Joan.
Això.
Quan s'acosten aquestes dates és un constant de... I quan són barris? Perquè sempre cau depenent de... Cauen per Corpus. I, com ho deia, són les festes més tradicionals, són de les festes més estimades, també, perquè al final són les que més requereixen d'aquesta implicació de la gent, dels veïns i de les veïnes, i això, doncs, inevitablement fa que la gent hi tingui un vincle més estret. I aquest any comencem el 19 de juny i... La Revetlla de Sant Joan ens caurà amb el barri Diputació. I aquí també farem doncs, una celebració més conjunta i la veritat que sempre, quan parles de barris, tothom està content. Ara ja comencen també a cobrar, a anar per les cases, a buscar doncs, aquesta voluntat de la gent i les comissions, jo pel que sé i pel que conec, ja estan treballant a fons per fer un any més doncs, unes festes de barris especials i per tothom.
Tothom està content parlant de barris, Marta, i tothom a dins del cap ens sona la música de barris. Eh? Jo ja la sento... I a més, tota aquesta setmana que ens acompanya la banda de barris amb aquestes músiques que tenim tan apamades tot, és com que sí que fas un somriure i dius...
Sembla mentida, que la música tingui tant de...
El poder
tant d'impacte, però sí, jo el primer cop que sona allà a la plaça, pell de gallina, cada any. I que dius, bueno, cada any és el mateix, sí, però cada any és especial.
Doncs d'aquí un parell de setmanetes parlarem de les festes de barris. Marta, que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies.
Ja no puc contenir. La cantautora i ballarina Tanit actuarà justament en aquest festival Solos que presentàvem. A les tres actuacions, a les tres cites d'aquest festival, tant a Sant Sadurní com a Vilafranca com a Olesa, presentant aquest treball de nom Indòmita. Amb ella arribem al flaix. Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El ple de Sant Sadurní aprova un crèdit de 718.000 euros per construir l'edifici social i renovar la gespa del camp de futbol. Aquest dimarts es va celebrar el ple corporatiu municipal ordinari de l'Ajuntament de Sant Sadurní, corresponent al mes de maig. Entre altres assumptes de la sessió, l'Ajuntament va tornar a adherir-se al pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia sostenible i el canvi climàtic, l'adjudicació del contracte del servei de gestió de la deixalleria municipal, la revisió de preus de la caldera de biomassa i la revisió de les ordenances reguladores dels preus de les escoles bressol i de les publicacions municipals. El plenari va donar llum verda a una modificació de crèdit de 718.000 euros per afrontar les obres de construcció de l'edifici social i la renovació de la gespa artificial del camp de futbol 11. La regidora d'Hisenda, Eva Cruces, va explicar que s'abordarà aquesta despesa mitjançant un crèdit a llarg termini, ja que no hi havia partida prevista per afrontar aquesta nova fase de construcció de la instal·lació després d'enllestir els nous vestidors i l'arranjament previst en la primera fase de l'obra. L'Ajuntament de Calafell destinarà 2 milions d'euros a reparar paviments danyats dels carrers. L'Ajuntament de Calafell destinarà 2 milions d'euros a la reparació de paviments danyats dels carrers de tot el municipi. Els treballs començaran properament quan acabi l'elaboració del llistat d'actuacions i duraran en principi fins l'any 2026. L'actuació es farà a tot el municipi, si bé és previsible que una part important sigui el nucli de Segur de Calafell, on es concentren els principals dèficits en aquest àmbit. Per elaborar el llistat es tindran en compte les queixes de la ciutadania mitjançant instàncies o el servei de línia verda i la feina que fan els serveis d'inspecció municipals. Aquests diners s'invertiran amb la mateixa filosofia que anteriors plans de paviments o de voreres dels darrers anys. Aquest diumenge es podrà resseguir la petjada de la Roma clàssica a Olèrdola, la tercera de les rutes del patrimoni d'Olèrdola que aquest 2025 organitza l'Ajuntament permetrà resseguir aquest diumenge 1 de juny la petjada deixada a Olèrdola per la Roma clàssica. La visita és gratuïta i començarà a les 11 al conjunt monumental. Per poder-la seguir cal fer inscripció prèvia a través del correu electrònic turisme@olerdola.cat i tenir reserva confirmada. Els romans no van fundar una ciutat a Olèrdola, sinó que hi tenien un campament militar que va deixar un gran nombre de construccions significatives que han perdurat fins als nostres dies. En destaca la muralla, una de les més ben conservades del país, d'inicis del segle I abans de Crist. També es troben a Olèrdola restes de la torre Talaia, situada al cim, que controlava també la costa, o bé l'emblemàtica cisterna, excavada a la roca al segle II abans de Crist i que servia per emmagatzemar l'aigua de pluja amb una capacitat de 350.000 litres. I aquest diumenge, Camarata Penedès i Rita Payés interpretaran El amor brujo. Aquest diumenge, a les 7 del vespre, la Camarata Penedès comptarà amb el talent de Rita Payés per interpretar El amor brujo, de Manuel de Falla. En aquesta ocasió també es comptarà amb la col·laboració de l'actriu Elisabet Casanovas i d'Helena Rey a la direcció artística. Camarata Penedès veu en aquesta obra un llenç ideal perquè Rita Payés desplegui el seu univers, tot preservant allò essencial de Falla que tant emociona. La resta del programa continuarà tenint com a protagonista la cantant de Vilassar, acompanyada per primera vegada a la seva carrera per una orquestra de cambra. La compra d'entrades es pot fer online a través del web espectacles.vilafranca.cat i a la taquilla de Cal Bolet els dijous de 6 a 8 del vespre. Com és habitual, en finalitzar el concert es farà micròfon obert on públic i músics podran dialogar i reflexionar sobre les peces interpretades.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 2:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Torna al món del treball amb el Miquel Rosso, el nostre assessor laboralista de capçalera, i tornarem a parlar de la reducció de la jornada laboral, entre altres qüestions. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest projecte de Yolanda Díaz és com l'obra de la Seu. No s'acaba mai, no arribem mai a bon port.
Sembla que no s'acabi mai. Molt bé ho dius, eh? Ara aquesta vegada és una torca més per part de Junts, que s'ha d'implementar una mica més el text que s'havia enviat, i sembla ser que ara obligarà a la ministra a experimentar un canvi més, sobretot el primer text que es va enviar ara obligarà que les empreses s'identifiquin més a l'hora d'establir quin percentatge d'empreses ocupen els treballadors. És a dir, que ara es plasmarà en el text quin volum de treballadors per empreses estan classificats, de tal manera que s'especifiqui que les empreses més grans ocupen menys jornada que les petites. Aleshores, d'aquesta manera es classifica o es ve a interpretar que les empreses més grans és on els treballadors fan unes jornades més reduïdes. D'aquesta manera es deixa interpretar o es deixa veure que les empreses més petites és on els treballadors fan jornades més grans. En aquest sentit, el que es vol dir és que les microempreses i les empreses més petites són aquelles on es faran o on els treballadors seran més beneficiats per les mesures. I això s'entén perfectament perquè són les empreses més grans, suposem, que són aquelles on els treballadors i els convenis col·lectius són més forts i tenen més força per pressionar, i són les que són més avantatjoses. Aleshores, són aquelles empreses les que poden tenir uns horaris més flexibles o més còmodes, en lloc de les empreses més petites, que seran les més perjudicials per les crisis, no? O per les crisis o per les situacions, no? I aleshores, les diferències són molt grans, perquè en aquests estudis i en aquests nous projectes i en aquest nou test que s'ha incorporat o que s'incorporarà en el Parlament, s'ha estudiat que les empreses més petites, la mesura són de 70 minuts enfront de les empreses més grans, que és molt. Aleshores, això comportarà que el nou test que es porti al Parlament hi hagin uns canvis, i aquests canvis que es preveuen que es portin, un serà l'entrada en vigor, que ara es preveurà que l'entrada en vigor de la mesura, ja no estem parlant del 2025, ara es diu que es possiblement es retrasi l'entrada en vigor a partir del 2026.
És que pràcticament portem ja
dos anys.
Mig any d'aquest 2025.
Sí, però ja recordo que tenia que entrar en vigor el 24.
Després a principis d'aquest.
I ara ja estem parlant del 26.
Principis del 26.
Ja estem aquí, que ja és, això és l'història sense acabar.
Sí, sí, és l'obra de la Seu, no hi ha manera. Ara són les pimes, abans han estat altres qüestions, i sempre apareix un front nou.
És un front nou. Molt bé ho dius, eh? Perquè aquí al final no sabem ni si s'acabarà aplicant al final, quan vagin introduint cada cop més esmenes.
Perquè, clar, parlem d'un text, aquest text haurà d'anar al Congrés.
Sí, al Congrés.
I allà el poden tombar.
Clar, només falta que ara els de Junts també, claro. Això està també per contentar-los amb ells.
Això és darrere de Junts, no? Per sí. Fer-los contents.
Exacte.
És una qüestió que han posat ells sobre la taula, sí. Per donar suport a la mesura.
Exacte. I aquesta, per això han tingut que posar han tingut que introduir aquestes millores.
Aleshores, doncs, a les pimes, a la petita i mitjana empresa, a partir de reconèixer que és on els treballadors fan més hores i que, per tant, la mesura té un impacte més fort, tindran més flexibilitat, entenc, per aplicar aquesta reducció.
Sí.
No reduiran tant o serà més progressiu? Com anirà?
En principi, a l'hora d'introduir o reconèixer que les pimes, les petites empreses, seran les més afectades per la mesura, faran aquestes modificacions que he comentat, que seran l'entrada en vigor, retrasar l'entrada en vigor, faran també excepcions a l'hora d'aplicar el famós registre horari, que en principi era per totes les empreses, però ja estan dient que potser algunes petites i mitjanes empreses ja no quedaran obligades, no quedin obligades al famós registre horari que vam parlar ja fa uns dies, per al qual la Inspecció de Treball tindrà accés directe a totes les empreses, a que tots els treballadors poguessin fer el registre horari.
Un registre que haurà de ser obligatori online,
sí. Online
i, per tant, amb accés obert a Inspecció de Treball.
Correcte. Val? Això, potser algunes petites empreses quedarien exemptes, val? I després també vam quedar que moltes empreses també tindrien dret a tenir bonificacions per a aquells treballadors que tinguessin que contractar aquestes empreses per poder complementar aquells treballadors que tenien que contractar per suplir aquelles hores de menys o aquelles hores que els faltava per arribar a les hores que suplien aquests treballadors. Aleshores, això s'ha d'acabar de determinar encara. I també estàvem parlant d'ampliar un període transitori per fer possibles hores extres. I això són les coses que encara s'han d'acabar de matisar.
Hores extres, això vol dir que la millor al final acabaràs fent les mateixes hores, tot i que
sí,
seran més ben pagades?
Sí, perquè també estàvem parlant de que com s'havien de fer 80 hores, ara actualment hi ha 80 hores extres anuals, a partir de 80 hores extres anuals els treballadors no poden fer més, s'estava dient de poder fer més de 80 hores extres anuals. Em diràs, però és que no té sentit, ja, és que no té sentit que se limiti la jornada. I després, per un altre costat, per una banda,
per l'altra
part, es deslimiti les 80 hores extres anuals.
Clar. I potser n'acabes fent més que abans de la reducció de jornada, no?
Evidentment. Però són coses que no tenen sentit i es volen fer. Aleshores, pues, són coses que es volen negociar abans de que es publiqui o es trenqui o es tanqui el procés aquest de la reducció de jornada. I són coses que es volen negociar, és el que t'he dit jo. Jo crec que això s'ha de negociar abans del 31 de desembre. I són condicions que ha posat Junts sobre la taula abans de donar el seu vot definitiu a la reducció de jornada.
El més calent és a l'Aigüera, doncs.
Sí, així estem encara.
Aviam.
Amb aquesta situació que veurem si s'aprova o no s'aprova, però que cada cop estem més a prop, jo dic. Però s'ha d'acabar de tancar.
I no hi ha manera?
No.
No arriba. En seguirem parlant al món del treball, anirem seguint aquest procés com hem fet durant tota la temporada. El Miquel també vol compartir amb nosaltres una sentència sobre una qüestió polèmica, com és l'ús d'imatges que s'han tret de xarxes socials.
Sí, aquesta sentència és innovadora i és molt important perquè molts clients ja els estem insistint des del despatx que en casos de situacions de baixes mèdiques ja no és la primera que hem vist, en aquest sentit sí, en aquesta, però sempre els diem o els recomanem que en casos de baixes mèdiques els perfils que agafin, sobretot de rets socials, sigui sempre el mínim o el més baix, no? I ara ens hem trobat una sentència d'aquí de Catalunya, del Tribunal Superior de Justícia, en la qual utilitzen uns vídeos del TikTok. Aquesta sentència és pionera perquè agafen unes imatges del TikTok i consideren que no hi ha vulneració del dret a la intimitat. Aleshores, l'explico una mica. Aquestes treballadores estaven en situació de baixa mèdica i l'empresa, justament quan va veure que estava de baixa mèdica, la va acomiadar. Va fer un acomiadament disciplinari per considerar que les imatges que havia detectat per TikTok anaven en contra la recuperació anaven en contra la situació d'incapacitat de la treballadora, no? Aleshores, la treballadora va interposar la corresponent demanda per acomiadament improcedent i nul, perquè considerava que la causa de l'acomiadament anaven en contra la seva pròpia imatge, que és un dret fonamental, i contra la seva intimitat, no? Que és un dret fonamental. Aleshores,
aquestes imatges o aquests vídeos
els va treure l'empresa,
però els havia penjat la treballadora,
sí,
no? Ella mateixa.
Sí, l'havia penjat la treballadora. Aleshores, què passa? Que la treballadora va interposar la seva corresponent demanda al jutjat de l'ús social i la demanda del jutjat de l'ús social li va estimar i li va donar va declarar la nul·litat de l'extinció a l'empresa i va condemnar l'empresa a la nul·litat i li va condemnar amb 7.000 euros.
Entenc que en aquestes imatges o aquests vídeos feia activitats
lúdiques
que sí, no s'avenien amb el motiu de la seva baixa mèdica, no?
Evidentment. S'imagino que se la veia rient, passejant, bueno, divertint-se, perquè se la veia que estava a Marrakeix i on més estava de viatge, i a no sé quin altre, on estava. Bueno, estava a Marrakeix
i a Lisboa.
I a Lisboa estava, no? Sí, a Lisboa. I s'ho estava passant pues, perfectament bé, no? Sí.
Entenc que potser era una baixa per depressió.
No m'ho especifica, però imaginem que sí, no? Aleshores, pues, bueno, l'empresa pues, es va aprofitar d'aquestes imatges per acomiadar-la disciplinàriament. Aleshores, doncs, bueno, es veu que el jutjat social, que pensava que era el 15, li va donar la raó a la treballadora i, agafant-se el dret constitucional, la vulneració del dret fonamental, li va declarar la nulitat. La cosa és que l'empresa va oposar-se a aquesta nulitat, va fer un recurs de suplicació i la sorpresa va ser que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va donar parcialment la raó a l'empresa i va declarar que l'acomiadament podia ser improcedent, però no nul, perquè considera que la treballadora no havia... considera que l'empresa... que les imatges que va obtenir l'empresa del TikTok no vulneren el dret d'intimitat de la treballadora i la seva pròpia imatge, perquè la treballadora no va rebutjar ni va denunciar que es pengessin aquestes imatges del TikTok d'ella. Aleshores, considera que no es vulnera el seu dret a la imatge ni a la seva intimitat personal, per tant, considera que no hi ha cap vulneració al dret de la seva imatge i la seva intimitat i considera que l'acomiadament no és nul, com a molt és improcedent. Per la qual cosa, en lloc de guanyar els 15.000 euros, es van portar com a molt 900 euros. Per tant, això és pioner perquè l'empresa utilitza uns mitjans totalment aliens i són, es poden agafar per internet, val? I això és el que és realment important. No?
Fins ara no s'acceptava.
Fins ara no s'acceptaven i ara es comencen a acceptar elements externs perquè consideren que l'empresa no tenia altres mitjans de prova per aconseguir l'acomiadament i va aconseguir aquests mitjans de prova que fins ara doncs, bueno, podien danyar la imatge o que estaven més protegits. No? I com consideren que la treballadora no va denunciar, no va demanar la retirada d'aquests TikToks ni va denunciar ni va impedir que es publiquessin...
Es devia penjar l'amiga,
sí.
No ella.
I com, exactament. I com no va denunciar ni va fer res perquè retiressin, pues considera que va ser un consentiment tàcit, és a dir, que ho va permetre. I com ella ho va permetre, dona per bo que l'empresa l'acomiada més disciplinàriament perquè aquesta situació no entorpia, no sé si està ben dit,
sí.
o impedia la recuperació de la seva situació de baixa mèdica. És el que va interpretar el Tribunal Superior de Justícia. Per tant, consideren que és un frau la seva situació. I això és el que sempre hem de vigilar tots els treballadors quan estan de baixa mèdica, que molts s'obliden mal de que les empreses, dintre del poder de direcció, poden sempre supervisar, controlar, vale, si realment el seu procés de baixa mèdica poden estar en situació de malaltia o no. Fins ara el més habitual és que els fessin seguiments de detectius
Clar,
privats.
Clar, estava pensant, ja no cal contractar detectius privats, no? Ara vas
habitual,
a les xarxes socials.
Lo habitual és que facin seguiments de detectius privats. Sobretot això ho fan molt les mútues, també, els seguiments. Ho fan moltíssim. El d'Espanya ens va entrar un també amb temes... Cada cop entren més, d'aquests temes, que sobretot les mútues i sobretot moltes empreses, que cada cop fan més seguiments per determinar i molts cops els enganxen amb bars, discoteques, sobretot gent que agafa depressions i sobretot gent que agafa baixes per depressions, molt de compte, perquè els ansiolítics estan contraindicats amb el consum d'alcohol. Si t'enganxen amb el consum d'alcohol amb ansiolítics, tens un acomiadament disciplinari com una catedral i és molt difícil tombar-ho. Tot i que el consum d'alcohol no està al 100% contraindicat amb el consum d'antidepressius, la majoria d'empreses que t'enganxin amb alguna cervesa o amb algun còctel consumint algun antidepressiu, te'n vas al carrer sí o sí. Després ja lluitaríem, però al loro. És sèria la cosa, perquè moltes empreses estem trobant que cada cop va més a sac com aquests temes.
I si fins ara...
Fins ara havia permissivitat, però ara cada cop hi ha permissivitat zero. Cada cop més tribunals estan resolvent a favor de les empreses amb el tema d'ansietat, depressió i alcohol.
I si els jutjats obren la porta a utilitzar xarxes socials, ho tenen molt més fàcil.
Sí, clar. Jo sempre ho dic, perfil redes socials baixíssim o que no els utilitzin. I fins fa poc ens va entrar també un cas d'un noi que també feia també en estat de depressió i tal, i que per les tardes treballava en una fàbrica pel dematí i a les tardes es anava a entrenar un equip de futbol femení. I, clar, per la matí no podia treballar.
Estava
de baixa mèdica i per les tardes doncs, entrenava un equip de futbol femení.
Igualment entrenava l'equip, no ho va deixar.
I no ho va deixar-ho. I al final, el noi al final, doncs, bueno, van veure les imatges i tal, i no va voler tirar endavant, va reconèixer els fets, i al final vam dir de posar-nos, però al final no va voler continuar amb el procediment.
Però és relatiu, no?, perquè entrenar aquest equip et pot ajudar en la teva recuperació, a sortir d'una depressió.
És molt...
És relatiu.
Molt relatiu, i la tensió que reps en un partit de futbol, els crits que fots, la pressió que reps, els pares, tu, en competició, no aguantes la pressió a la feina i aguantes la pressió d'una competició de futbol? Què vols que te digui? És que també, què vols? És que...
No, és que claro, la barrera és difícil.
Clar, al final tot també depèn de... També depèn de... Clar, en aquest cas, en el nostre cas, clar, és que a sobre ell també estava cobrant. Era una altra feina. M'entens? Quan ets també monitor, en aquest cas era també un... És una feina retribuïda, eh? I tampoc estava de baixa l'altra feina. És que, claro, és que també m'ho posava també... No m'ho va posar de cares, el noi. És que hi ha casos i casos.
Per tant, si esteu de baixa mèdica...
Sí, sí, i si tens...
Deixeu de banda les xarxes socials.
Sí, i si tens la baixa mèdica i tens dues feines, agafeu-vos la baixa per les dues feines, no per una només.
També. També ens volia comentar el Miquel que les empreses de més de 50 treballadors ja tenen l'obligació de tenir un pla contra la discriminació LGTBI.
Sí, això és important i s'ha de destacar, perquè cada cop hi ha més casos de discriminació, sobretot sobre aquest grup. Aleshores, ja s'ha de posar en marxa el pla contra LGTBI. Aleshores, cal recordar que no només és contra aquest sector, ja només contra que és aquest sector, contra les dones, totes les conductes que siguin de gènere, totes aquestes coses, totes les empreses ja de més de 50 treballadors ja han de tenir, ja han de comptar un pla per tots els fronts que puguin ser d'agressió, ja pot ser d'assetjament laboral, sobretot sobre les dones, i ara, sobretot, ara la Inspecció de Treball farà barrida sobre aquest sector, no? LGTBI, que ara són els que estan més al focus de la discriminació, no? Sobre aquests plans, el que s'ha de dir que sempre s'han de representar o sempre s'ha de negociar amb els representants dels treballadors dintre dels marcs dels convenis col·lectius, i en aquests mecanismes són molt semblants amb el que hi havia, sobretot sobre les dones, val? I sobretot, més que res, destacar, doncs, que s'ha de fer doncs, un mecanisme de detecció, d'actuació, una declaració de principis, un àmbit d'actuació, principis rectors i, sobretot, clàusules d'igualtat de tracte, procés de selecció, d'accés, classificació professional, plans de formació... Però, bueno, sabem que la realitat que ens trobem és que aquest sector realment està molt discriminat i és un sector que realment treballen i van a un grups molt, molt, molt específics, no? Però, bueno, que se sàpiga que les empreses de més de 50 treballadors l'han de tindre i en cas de que li falti o no el tinguin, doncs podran ser sancionats per part de la Inspecció de Treball.
I dedicarem els últims minuts del món del treball a comentar una altra sentència, en aquest cas del Tribunal Superior de Justícia del País Basc.
Sí, aquesta és molt important, perquè m'he trobat moltes vegades que la gent se li oblida de presentar-se a les citacions de les revisions mèdiques per part de les mútues quan es troben de situació de baixa mèdica. I per fi tenim un Tribunal Superior de Justícia que li ha cantat la canya a les mútues, perquè quan se t'olvida una baixa mèdica, això ens serveix de referent a tothom, i quan dic a tothom és a tots aquells que se li oblida passar una revisió mèdica, que és que ens serveixi almenys de motivació de que immediatament es posin en contacte amb els serveis mèdics, val? I que justifiquin el motiu de la seva incompareixença. Perquè aquesta resolució ens serveix a tots d'inspiració perquè fins ara no ens trobàvem en un cas similar, no?
Què diu la sentència?
El que ens ve a dir, que el resumint, és que aquest noi que es va posar malalt no va acudir a la revisió mèdica perquè es va trobar malament, i el que va fer aquest noi, en diferència dels altres, és que es va immediatament, un cop va faltar la revisió mèdica, se'n va anar al metge, val? I va poder demostrar que estava malalt. I com va poder demostrar que estava malalt i va necessitar repòs durant 3 dies, immediatament també va poder posar-se un correu electrònic a la mútua dient que no havia pogut ser, es va oblidar per haver estat malalt. Mal, això és el que li va lliurar, li va permetre poder beneficiar-se després de l'estimació que li retornessin la pensió de la incapacitat temporal. És a dir, el que va fer aquest noi és enviar un correu a la mútua dient que es va ausentar perquè s'havia oblidat perquè estava malalt. Mal. I va portar...
Entenc que aquesta malaltia de 3 dies no tenia res a veure amb la baixa mèdica. Era una cosa circumstancial, no?
És a dir, el dia següent va anar al metge o va anar a l'hospital, li van fer un parte conforme, necessitava repòs 3 dies, i el dia següent va enviar un mail a la mútua dient que estava indispuesto por faltar al porque estaba enfermo. No sé si estava, no sabem si és veritat o era mentira.
Però es va cobrir bé les espatlles,
i això és el que tens que fer.
Val.
Cobrir-te bé les espatlles, i això és el que s'ha de fer. Perquè va justificar que va anar al metge, li van fer un parte que necessitava repòs 24 a 72 hores, i amb això ja s'ha cobert les esquenes.
I això va justificar que no hagués assistit a la revisió.
I això va justificar de forma suficient pel tribunal, i va justificar que el motiu de l'ausència és que estava malalt, indisposat per poder anar-hi. Amb això el tribunal va tenir suficient per interpretar que no va tenir que enganyar l'INS. I amb això és suficient.
Perquè si no hagués pogut perdre la incapacitat temporal...
Perquè si no s'entén que fa un frau. I per tant, el Tribunal Superior de Justícia entén que és suficient l'argument per retornar-li la pensió d'incapacitat temporal.
Per tant,
si cobrir-vos les esquenes.
Si ens despistem,
anem al metge,
el que sigui, anem al metge, s'ha de justificar.
Anem al metge i escrit a l'INS, i inscrit a la mútua. El truco. Realment truco, tu.
Perquè fins ara no estava regulat.
No estava
depenia
regulat.
Depenia del jutge.
No, depenia de la mútua. T'extingia la prestació i te fotien la pensió.
La mútua directament.
Sí.
I després ja reclames.
Reclames, però te treien la prestació d'incapacitat temporal directament.
D'avui per demà.
Sí.
S'han endurit les mútues?
Molt.
Sí.
Sí, més ara que hi ha tant absentisme i tantes ITs i tanta història, te treuen la incapacitat temporal
sí,
i no cobra.
Sí, som un país amb molt d'absentisme laboral, oi?
Diuen que sí, però ho paguen molt les empreses, en què es queixin i plorin, qui ho paga més les empreses que les mútues, però sempre estan plorant les... L'INS sempre plora.
Miquel Rosso, moltes gràcies per portar-nos avui un repàs al més candent d'aquest món del treball. D'aquí a un mes, a les acaballes de juny, tanquem temporada. Gràcies.
A tu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.